Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Darrera jornada avui de la vaga de metges al sistema públic. El comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat, en què no es va arribar a un acord. Sí, però que han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres de la setmana que ve. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic Cimeval.
La notícia és que si ells quieren reactivar, a pesar de que no s'havien dado un ultimàtum de que ja no se podia negociar más, de que havien llegado al límite, ahora, bueno, la huelga, yo creo que también la presión que ha ejercido el gobierno sobre el Ministerio de Sanidad a abrir esta nueva vía de negociación que nosotros aceptamos.
Durant els primers tres dies, la vaga ha obligat a reprogramar prop de 250 operacions i 8.000 cites a l'hospitalàries i d'atenció primària aquí a les Illes. I tot això just en pla repunt de la grip, la incidència gairebé es duplica en una setmana a les Balears, segons les dades de la Conselleria de Salut. És divendres, dia 12 de desembre. Jornada en què els tribunals tenen molt de protagonisme informatiu. El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, se suma a l'equip de la nova fiscal general, Teresa Peramato.
Rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. Cano, per tant, deixarà el seu càrrec a les Balears.
I presó permanent revisable per l'acusada d'incendiar un habitatge i de provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a Ses Païsses, a Sant Antoni, l'any 2023.
La jutge se l'ha condemnat per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La dona haurà d'indemnitzar la família amb 272.000 euros.
I tot quan hem conegut un nou informe de la UCO que indica que Koldo García va contactar amb el diputat socialista Marc Pons.
Els investigadors de la Guàrdia Civil sostenen que Pons hauria tingut al manco dues reunions amb Koldo García quan era cap de gabinet de l'exministra Teresa Rivera. Pons hauria intervingut perquè una empresa vinculada al comissionista Víctor de Aldama aconseguís una llicència per operar en el negoci dels hidrocarburs.
I quan s'ha produït també una nova detenció en l'operació en què es va arrestar Leire Díez.
La Guàrdia Civil ha detingut Anchón Alonso, el soci de Santos Cerdán, a l'empresa Servinàvar.
I als presumptes casos de corrupció que esquitxen el PSOE s'hi ha d'afegir també la crisi oberta per les denúncies d'assetjament sexual en el partit.
En les darreres hores, el secretari d'Estudis i Programes, Javier Izquierdo, ha renunciat a la direcció federal i ha comunicat que deixa la seva acta com a senador per Valladolid.
I enmig d'aquesta situació hem sabut que l'Ajuntament de Palma declararà el president del Govern Central, Pedro Sánchez, persona non grata.
També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals, tot en una moció de Vox que rebrà el suport del PP en el pla de dijous que ve.
I pel que fa als esports, no es descarta la participació del capità del Mallorca demà contra l'Elx. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, Antonio Raillo. Podria reaparèixer demà contra l'Elx, tot i l'operació al pòmul. El Mallorca juga un partit clau a Son Moix. A més, Omar Mascarell, convocat per Guinea Equatorial per a la Copa d'Àfrica, només es perdria el duel de Copa amb el Depor i la Lliga contra el València. I el president del Barça, Joan Laporta, i els exentrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde declararan avui com a testimonis davant la jutgessa del cas Negreira. La instrucció investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i el seu fill Javier. I s'ha confirmat, el ciclista mallorquí Enric Mas participarà a la pròxima edició de la Challenge Ciclista Mallorca 2026, que es disputarà del 28 de gener a l'1 de febrer.
I sàpiguem ara en quin temps acabarem la setmana. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam intervals de núvols que per estones poden arribar a carregar el cel i, atenció, davant la possibilitat també de qualque ploguda feble. En principi serien brusques, però avui ja existeix aquesta possibilitat que es pugui arribar a escapar qualque gota. Les temperatures, sense esperar un canvi gaire important, sí que poden baixar una miqueta. Avui segurament ja no assolirem els 20 graus que hem assolit els 6 darrers dies de forma consecutiva. El vent, per la seva part, bufarà entre fluix i moderat de llevant i a la mà hi trobarem algunes àrees més de maror a les costes del Llevant de Mallorca i de Menorca.
I són ara les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Toni Escanelles i Cristina Bausà, començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Els metges del sistema públic estan avui de nou convocats a la vaga. El comitè ha decidit mantenir el quart i darrer dia consecutiu d'aturada després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat en què no es va arribar a un acord. Sí que es comprometeren a continuar negociant dimecres en una nova trobada entre les parts. Durant els primers tres dies, la vaga ha obligat a reprogramar prop de 250 operacions i 8.000 cites hospitalàries i d'atenció primària.
Protesten en contra de la proposta del Govern Central d'Estatut Marc, el document que regula les seves condicions laborals, volen que sigui diferenciat de la resta de treballadors sanitaris i que permeti, entre d'altres coses, que les guàrdies computin per a la jubilació, que siguin voluntàries i que s'abonin com a hores extraordinàries. El president del sindicat Cimeval, Miguel Lázaro, assegura que l'elevada participació a la vaga i les pressions polítiques que hi ha hagut a l'interior del govern central han fet que el Ministeri de Sanitat aposti per obrir un nou procés de negociació i retiri, diu, l'ultimàtum que havia plantejat. I desmenteix també la ministra Mònica García, qui ha sostingut que part del que demana el comitè de vaga és competència autonòmica i no estatal.
Ella sabe perfectamente que competencias son estatales. No queremos negociar con ella competencias autonómicas, ya lo sabemos. De hecho, lo que hacemos es negociar a nivel autonómico competencias autonómicas. Pero no se puede salir, no se puede justificar, evidentemente, con que ella hay cosas que no nos puede dar. Claro que nos la puede dar.
A la trobada del pròxim dimecres es tractaran els assumptes que per als sindicats són bàsics que inclogui el nou Estatut Marc. Per exemple, un àmbit de negociació propi, una classificació professional adequada, la jornada laboral mèdica, la declaració de medicina com a professió de risc, la mobilitat forçosa i l'exclusivitat.
I mentre hi havia aquestes negociacions, els metges sortien al carrer. I van traslladar les protestes d'aquesta manera als centres sanitaris a les portes de la delegació del govern a Palma.
Prop de 300 professionals han volgut visibilitzar el seu rebuig al nou Estatut Marc, una concentració que ha tingut el suport del Col·legi de Metges. El seu president a les Balears, Carles Requesens, assegura que si no es milloren les condicions dels metges, el sistema podria col·lapsar.
No cercam condicions, cercam que aquest estatut protegeixi també el nostre sistema sanitari públic i que el faci un sistema sostenible, robust, no només per ara, sinó per els propers 20, 30 i 50 anys.
El seguiment de la tercera jornada de vaga ha estat similar al dels dos dies anteriors, un 85% als hospitals i un 70% als centres de salut, segons Cimeval. Això dels facultatius que han pogut secundar la protesta perquè hi ha determinats serveis, com ara les urgències o les atencions més crítiques, com oncologia o diàlisi, on els serveis mínims són del 100%.
D'altra banda, s'ha desconvocat la vaga del servei d'emergències després d'arribar a un acord per millorar el salari dels 78 treballadors afectats. També reforçarà el servei en els períodes de major demanda, com són l'estiu, Setmana Santa i també els caps de setmana.
El pacte s'ha assolit després d'una reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, en què també s'ha acordat adequar les funcions del personal que atén directament les emergències.
I la incidència de la grip gairebé es duplica en una setmana a les Balears. La taxa és ara de 65 persones contagiades per cada 100.000 habitants davant les 37 de la setmana passada, segons la Conselleria de Salut. Tot i l'increment, l'arxipèlag que es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
La grip continua en fase ascendent, però en canvi la circulació de la Covid-19 i del virus respiratori sincicial, que causa bronquiolitis en nounats, és molt baixa. Es preveu que la tendència de contagis de la grip es mantengui a l'alça. Agafant de referència l'any passat, l'onada s'ha avançat 4 setmanes i això fa pensar que el pic pot coincidir amb les festes de Nadal. Això sí, la situació als hospitals en aquests moments està controlada, diu Manuela García, consellera de Salut.
Se nota que hay un aumento de casos pues a todos los niveles. Lo que pasa es que, si bien es cierto, aún no se ha llegado a producir ningún tipo de saturación hospitalaria.
El govern manté les recomanacions de vacunar-se als col·lectius vulnerables i l'ús de la mascareta a tothom que tingui símptomes compatibles de la malaltia.
Són ara les 7 i 9 minuts.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Els hidrocarburs esquitxa les Balears. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil indica que l'exassessor ministerial Koldo García va contactar amb el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament i exconseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons. Ho va fer durant la tramitació de l'expedient Villafuel, que tenia per objectiu autoritzar aquesta empresa com a operadora majorista d'hidrocarburs sense haver de justificar la capitalització de l'empresa amb els 3 milions d'euros de fons propis que exigeix la norma.
Segons l'informe, Koldo va contactar amb Pons per esmenar mancances i deficiències. A més, apunta que dia 8 d'abril del 2021, l'exassessor ministerial va reenviar al socialista menorquí una imatge amb les dades de registre de la documentació relativa a Villafuel sense que el socialista respongués, cosa que fa pensar que hi havia hagut una conversa prèvia, una informació que, per cert, li havia enviat l'empresari Víctor de Aldama. Però aquesta no és l'única vegada que varen tenir contacte quan Pons era cap de gabinet de l'exministre Teresa Rivera. Els agents de la Benemèrita relaten que el juliol Koldo va demanar una reunió amb Pons, una trobada, però, que l'Institut Armat no considera necessària.
I encara d'aquesta trama d'hidrocarburs, l'UCO creu que el presumpte soci d'Aldama, Claudio Rivas, va destinar 1 milió d'euros a Avalos per obtenir la llicència. Una informació que han sabut el mateix dia en què el Tribunal Suprem ha obert judici oral contra José Luis Avalos, Koldo García i Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes. A més, el jutge Leopoldo Puente ha decidit mantenir a la presó l'exministre de Transports i el seu exassessor.
A tot això, els peris de la Guàrdia Civil han avalat els àudios de Koldo García davant la seva compareixença ahir al Tribunal Suprem. La defensa de l'exsecretari d'Organització del PSOE de Santos Cerdán també hi varen compareixer i, en canvi, a diferència dels agents de la Guàrdia Civil, afirmen que aquests enregistraments tenen molt mala qualitat i és possible identificar les persones que participen en les converses.
I en paral·lel, en aquest cas, la Guàrdia Civil ha detingut Anxon Alonso, el soci de Santos Cerdán, a l'empresa Servinavar en el màrquet de la mateixa operació en què dimecres es va arrestar l'exmilitant del PSOE Leire Díez i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, per contractes públics sota sospita.
Els tres detinguts, investigats pels delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal, passaran demà a disposició judicial davant l'Audiència Nacional. Aquest nou arrest ha coincidit amb una vintena d'escorcolls en diferents empreses vinculades a Servinavar, que tenen seu a Madrid, Sevilla i Saragossa. El Partit Popular denuncia que aquesta situació que viu el Partit Socialista i vinculada en aquest partit és insuportable. El secretari popular és Miquel Tellado.
Sánchez debe anunciar la dissolución de las Cortes y dar la palabra a los españoles. Debe hacerlo por higiene democrática.
Per altra banda, el PSOE defensa que és moment de deixar actuar la justícia. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha parlat així de Vicente Fernández.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en CEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha.
I precisament encara relacionat amb la CEPI, aquest dijous també s'ha detingut a Julio Martínez i Roberto Rosselli, que són el president i el director executiu de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada l'any 2021. Se'ls acusa de blanqueig de capitals.
I els presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE s'ha d'afegir la crisi oberta per les denúncies d'assetjament sexual en el si del partit. En les darreres hores, el secretari d'Estudis i Programes, Javier Izquierdo, ha renunciat a la direcció federal i ha comunicat que deixa la seva acta com a senador per Valladolid.
En un missatge a la xarxa Social X ha explicat que ho fa per encarar nous reptes professionals i personals. Ara bé, el diari Puntes publica que el PSOE suma una quarta denúncia per assetjament sexual, aquesta vegada contra Izquierdo. I enmig d'aquesta crisi iniciada pel cas Salazar, la portaveu de l'executiu central, Pilar Alegría, ha defensat l'actuació del PSOE.
Yo creo que aquí lo verdaderamente importante es mostrar la contundencia entre cualquier conducta de acoso, frente a cualquier comportamiento de acoso y siempre trasladando el apoyo a las víctimas para que se sientan protegidas, que se sientan seguras, sobre todo con esa posibilidad, por supuesto, de denunciar cuando ellas así lo consideren.
Avui el PSOE presentarà les conclusions estretes de la investigació del cas de Francisco Salazar. També els socialistes gallecs reuneixen la Comissió Executiva Nacional després que el fins ara president de la Diputació de Lugo, José Tomé, formalitzés la seva baixa.
I davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern central, Pedro Sánchez. També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals.
Tot en una moció de Vox que rebrà el suport del PP en el ple de dijous. El tinent de Balla de Mobilitat del Partit Popular a Cortes, Antoni Deudero.
Perquè es veurà que aquesta situació ja és pràcticament insostenible en totes les novetats que dia a dia estem veient en els diaris, a la premsa, per l'activitat que estan fent els jutjats.
El text qualifica el cap de l'executiu espanyol de menyspreable i insta la ciutadania a aixecar la veu contra un govern, diuen, de clavegueres, prostíbuls i comissions que, segons afirmen, sembla una còpia de dictadures bolivarianes. Vox assegura que Sánchez s'ha fet seu el control de totes les institucions estatals i mitjans de comunicació.
En canvi, el ple del Consell de Mallorca ha rebutjat la reprovació per una presumpta ingerència greu a la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. És una proposta de Vox, que considera que l'excap de l'executiu hauria intervengut per influir en la concessió de les subvencions directes a l'Obra Cultural Balear i a Joves per la Llengua quan el Consell va decidir retirar.
Segons afirma Vox, Armengol ha qüestionat i ha intentat influir en decisions adoptades pel Consell relatives a la retirada de les subvencions a entitats de marcat caràcter ideològiques. Toni Gili.
Señora Armengol se ve en la superioridad moral de intervenir y decir que esto es catastrófico. ¿Y dónde está la segunda autoridad del gobierno? ¿Diciéndole a una institución insular lo que puede o lo que no puede hacer? ¿Dónde está la soberanía de esta institución para defender esto?
Tot i el seu suport a l'opinió de Vox sobre una trajectòria, afirmen, poc lloable d'Armengol, el Partit Popular ha votat en contra de la moció presentada per Vox en la seva reprovació. És Núria Riera.
No participaran de reprovacions que són cortines de fum. Continuarem fent feina, continuarem aprovant pressupostos en ses partides que consensuem dins el pacte.
Mentrestant, la socialista Catalina Cladera afirma que el Partit Popular s'ha convertit en el copilot de la formació de Abascal.
En aquí podrien reprovar, però contínuament és en els senyors de Vox per tota la seva ingerència que fan en el respecte, en els pilars democràtics, en els drets humans. Avui mateix no han llegit, no han volgut participar de la lectura d'un manifest en favor dels drets humans.
La moció no ha tirat endavant, però sí que ho ha fet per unanimitat la declaració definitiva com a bé d'interès cultural immaterial de les Neules Calades, un reconeixement que ja han rebut les rondalles i la Sibil·la, per exemple.
I a Eivissa, el pressupost del Consell per a l'any que ve serà de 179 milions d'euros. Això és un 24% més que enguany. És una xifra rècord que registra la major pujada en el capítol d'inversions. S'hi destinaran gairebé 40 milions d'euros, més del doble que enguany. Ivonne Aranyó.
Es duplica també el capítol de despeses. La posada en marxa del nou servei d'autobús juntament amb la gratuïtat suposarà una despesa de 15 milions i mig d'euros. A més, s'invertirà en la construcció del Centre de Cultura Ses Nous Rodades, la nova escola oficial d'idiomes, l'enderrocament de Cala d'en Serra o la rotonda de l'encreuament dels caçadors. Salvador Losa és conseller d'Hisenda i Gestió Econòmica.
És un pressupost que marca ses línies mestres d'aquest equip de govern. La primera s'esforça en precedents amb obres que es poden visitar, obres que estan iniciades i que no són anuncis. I tot aquest esforç sempre acompanyat en el pressupost més social de la història del Consell Insular d'Eivissa.
El Consell assegura que fa un esforç inversor en benestar social amb un increment del 14%, crea un nou centre 24 hores per atendre víctimes de violència masclista i també augmenta en 1.200.000 euros el pressupost per menors, on s'inclou l'atenció d'arribada de menors estrangers no acompanyats. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
Aparte está la partida específica para menores no acompañados. Nosotros seguiremos reivindicando aquí al gobierno central, porque es una cuestión de inmigración.
El que també es preveu és una despesa total de 10 milions d'euros en el trasllat de residus d'Eivissa a la planta incineradora de Sonreus a Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
I així ho ha anunciat la nova fiscal general, Teresa Peramato, qui ha destacat que Cano és un exemple de feina, professionalitat i de rigor. Ha dit d'ell que és un fiscal estimat i respectat a dins la carrera en una de les primeres decisions que ha pres com a cap dels fiscals. Aquest ha estat el moment.
Permítanme anunciar hoy aquí la próxima designación de don Julio Cano Antón como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica. Ya lo he comunicado previamente a los vocales del Consejo Fiscal, pero ahora quiero hacerlo público y agradecerle públicamente que se sume a este proyecto.
L'anunci l'ha fet durant la presa de possessió del càrrec davant el Tribunal Suprem. Peramato també ha reconegut la tasca del seu predecessor, Álvaro García Ortiz, condemnat per filtrar el correu en què la parella d'Ayuso reconeixia els seus delictes fiscals.
I s'ha enviat a la presó de manera permanent, però revisable, a l'acusada d'incendiar un habitatge i provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a ses païsses a Sant Antoni l'any 2023. La jutgessa l'ha condemnat per un delicte d'assassinat en traïdoria.
La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó. Tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passin 8 anys. La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria sobre una persona especialment vulnerable i per un delicte d'incendi. Pel que fa a la responsabilitat civil, la condemnada haurà d'indemnitzar la dona del mort amb més de 86.000 euros i els seus 3 fills amb 62.000 euros a cada un. A més, haurà de pagar pels desperfectes ocasionats a l'immoble incendiat. Cal recordar que el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears va considerar que l'acusada pateix un trastorn esquizoafectiu, però que en el moment dels fets les seves capacitats no estaven completament anul·lades. El jurat popular va emetre un veredicte de culpabilitat contra l'acusada i ara la magistrada ha dictat sentència que es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
I està en crida i cerca un home acusat de violar la seva fillastra en una vintena d'ocasions. No es va presentar el judici que s'havia de celebrar aquest dijous a l'Audiència Provincial.
La defensa ha afirmat no saber res d'ell i la Fiscalia ha fet la petició de crida i cerca que el tribunal l'ha acceptat. El Ministeri Públic demana que l'home sigui condemnat a 15 anys de presó i al pagament d'una indemnització de 3.000 euros per un delicte continuat d'agressió sexual. Els fets es remunten als anys 2003 i 2004, quan la víctima tenia entre 9 i 10 anys. Des de llavors i fins al 2010, la va violar al Manco en una vintena d'ocasions.
7 i 22 minuts. El conseller d'Habitatge ha fet una crida a la responsabilitat davant la crisi habitacional en un acte. A l'estació intermodal de Palma, José Luis Mateo ha demanat a constructors i a promotors que retallin beneficis i als propietaris de pisos que cobrin lloguers raonables per no empitjorar encara més la situació.
No és la primera vegada que el conseller llança aquesta petició. Ja ho va fer en una jornada recent amb representants del sector. Un toc d'atenció a tots els que participen d'una manera o una altra en el negoci immobiliari. Els empresaris, promotors i constructors els demana que redueixin beneficis, que no venguin a preus màxims ni pel que fa a habitatges nous ni a HPO a les cases de preu limitat. Els propietaris que posen el seu pis per llogar, el mateix, que demanin menys per facilitar-ne l'accés.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios ganando dinero, ganen menos dinero, porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá. Y deberá ser menor. Y yo les pido que sea menor.
Mateo ha explicat que ja hi ha constructors i promotors que voluntàriament no han arribat al preu màxim que podien demanar pels habitatges públics i que aquest, ha dit, és el camí. També han trobat casos de propietaris de pisos amb llogaters que compleixen els 5 anys de contracte que prefereixen no pujar-los els 200 euros que permet la llei perquè es puguin quedar. A la vegada, ha recordat que el govern ha posat en marxa iniciatives per donar seguretat jurídica als titulars dels immobles, com el programa Lloguer Segur.
I 9 de cada 10 empresaris de Formentera qualifiquen de positiva la temporada turística. Tot i això, la petita i mitjana empresa de les Pitiuses alerta de la rendibilitat dels negocis que diuen estar davallant pels sobrecots que han de pagar les empreses, Elena Trinidad.
Els empresaris de Formentera han fet front una temporada més a l'increment dels costos de les matèries primeres del lloguer d'habitatges per al seu personal i el lloguer dels mateixos negocis, segons explica Pep Mayans, president de la petita i mitjana empresa de Formentera.
Tenim que estudiar entre tots com disminuïm el cost de les matèries primes de Formentera, perquè aquí va transport sobretot i, clar, llavors hi has que posar el valor afegit, que hi has que afegir tu perquè sigui la teva empresa rentable i també el que costa tenir contratat un treballador a Formentera.
Així ho han recollit en l'enquesta feta a 52 empresaris de Formentera per valorar la temporada 2025, que per la majoria ha estat positiva, tot i que el 68% dels enquestats ha tingut problemes per contractar personal.
Mantiene de manera muy importante, esto cada año pasa, ya lo sabéis, las dificultades para contratar personal, cada año más. Cada año se ha detectado que hay más oferta en el litoral español, Levante, Cataluña, en fin, Andalucía, y pues la gente opta por quedarse allí.
En l'enquesta, els empresaris també han demanat més oferta d'oci, tant per als turistes com per als residents de l'illa.
I encara de l'economia, les Balears tornaran de manera gradual als mercats financers a partir de l'any que ve. El 2026, el 40% del finançament ja provindrà del sector privat i el 2028, el 100%. Així es desconnectarà del fla del Fons de Liquiditat Autonòmic, articulat l'any 2012 sota el govern de Mariano Rajoy per mort de la crisi econòmica. Ho ha anunciat el vicepresident Antoni Costa durant la presentació del Pla Plurianual d'Endeutament 2026-2028.
Segons el govern, serà possible gràcies a que la salut financera de la comunitat ha millorat. En els darrers 3 anys, les Balears han reduït més de 500 milions d'euros de deute i s'espera que la ràtio de deute sobre el PIB baixi del 18% enguany. L'executiu econòmic destaca que aquesta normalització financera permetrà accedir a condicions de finançament més competitives, reduir costos d'interès i continuar disminuint el volum total de deutes. Antoni Costa.
Podríem desconnectar-nos més aviat o menys en funció de què? En funció de l'estalvi que aconseguirem per ciutadans de les Illes Balears. Si els mecanismes de l'Estat ens posen un tipus d'interès més gran que els que ens podem finançar a mercats, ens finançarem a mercats.
I ahir varen arribar a les costes de les Balears tres barques amb 65 persones migrants a bord. D'aquesta manera ja són 440 persones les que han entrat de manera irregular a les illes aquesta setmana. El govern diu que la situació migratòria és insostenible i ha reclamat ajuda a l'executiu central, un suport que també sol·liciten els consells d'Eivissa i de Formentera, que no poden gestionar adequadament l'arribada dels menors migrants que queden al seu càrrec.
En les darreres hores han arribat 23 menors migrants no acompanyats a les Pitiuses, de 7 a Eivissa i 6 a Formentera. En total, la Pitiusa del Sud tutela 135 menors i a Eivissa 117. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social a Eivissa.
S'està generant un flux de persones, enriquiment de màfies, i ningú fa res. Ningú fa res. I aquí ens toca aguantar tota la pressió de lo que implica aquesta gestió. I és una gestió que és completament... No hi ha manera de planificar-la. Planifiques el que tens i automàticament una setmana després o dues setmanes després se t'han desbordat totes les previsions. És impossible.
El director general d'Immigració del Govern, Manuel Pavón, també assegura que la situació migratòria de les Balears és insostenible i demana al govern central actuació en contundents.
Y el único que votó en contra del pacto de migración y asilo propuesto por Europa ha sido España. O sea que Europa está diciendo que pasa algo, Baleares está diciendo que pasa algo, los colectivos profesionales están diciendo que pasa algo, pero España parece que está mirando a otro lado.
Demanen actuacions urgents o que se cerqui suport a la Unió Europea.
I fem ara un cop d'ull a la premsa. Començam a les Balears amb moltes protestes als carrers.
Efectivament, algunes que no s'han escoltat gaire, com la dels metges, duen dies ja, que treu última hora en fotografia primera. Diu també en text que Cort declararà persona non grata Pedro Sánchez, com ja va fer l'Ajuntament de Bunyol amb Aznar fa 30 anys. I d'altres protestes, dèiem, que varen funcionar, com les del veí de la plaça Llorent Villalonga, nosaltres hi varen ser en directe ahir, i que aturaren la tala prevista de les velles ombres. El titular explica que Justícia obliga a tramitar 600 llicències d'Uber que varen ser denegades i que s'hauran de tramitar de nou. Mallorca Diario entrevista el cap del programa Policia Tutor, Rafael Coves, que diu que per primera vegada han baixat els casos de bullying des de la pandèmia. Paradoxalment, els altres dos digitals, OK Balears i Ara Balears, tots dos obrin amb aquesta declaració de persona non grata a Pedro Sánchez. OK Balears també du en gros la presó permanent revisable de la dona que va cremar la casa de ses països amb el seu home dins. Ho du també la premsa de les Pitiuses, tant el diari Diario com el periòdico a les seves portades, i tancam amb una protesta més escoltada, perquè, en parlàvem ahir, Ports s'obre a finançar la reparació del penya-segat. De Mahó, ho explicàvem a l'informatiu, també diu que els vols per Nadal es disparen i no baixen de 300 euros.
I a la premsa estatal, Corina Machados a totes les portades, però també les trames de presumpta corrupció que afecten el Partit Socialista.
Efectivament. El País diu que la trama d'hidrocarburs va gastar 1 milió d'euros per comprar la voluntat d'Avalos, diu també que ha fet altres dos ministeris. També en parla El Mundo, dient que el protegit de Montero, diu, va emprar el seu suport per seguir manipulant obres i concursos. L'ABC, més poètic, diu que el partit es dessagna per una corrupció que no té turall. I La Vanguardia du pràcticament el mateix títol que El País, passa sovint, però en aquest cas el du la falda. En Gros diu que Salut a Catalunya avisa de falsos empadronaments per aconseguir la targeta sanitària. Repetim, però, tots treuen Corina Machado en imatge a les primeres planes.
I són ara les 7:30. Fem una repassada dels titulars darrera jornada avui de la vaga de metges al sistema públic. El comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat, en què no es va arribar a un acord.
Sí, però que han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic Cimeval.
La notícia és que si ells quieren reactivar, a pesar de que nos habían dado un ultimátum de que ya no se podía negociar más, de que habían llegado al límite, ahora, bueno, la huelga. Yo creo que también la presión que ha ejercido el gobierno sobre el Ministerio de Sanidad a abrir esta nueva vía de negociación que nosotros aceptamos.
Durant els tres primers dies, la vaga ha obligat a reprogramar prop de 250 operacions i 8.000 cites hospitalàries i d'atenció primària aquí a les Illes. I tot i això, just en ple augment de la grip, la incidència gairebé es duplica en una setmana a les Balears, segons les dades de la Conselleria de Salut.
I avui els tribunals tenen molt de protagonisme informatiu. El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, se suma a l'equip de la nova fiscal general, Teresa Peramán.
Rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. Cano, per tant, deixarà el seu càrrec a les Balears.
I presó permanent revisable per l'acusada d'incendiar un habitatge i de provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a ses païsses a Sant Antoni l'any 2023.
La jutgessa l'ha condemnat per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La dona haurà d'indemnitzar la família amb 272.000 euros.
I tot quan hem conegut un nou informe de la UCO que indica que Koldo García va contactar amb el diputat socialista Marc Pons.
Els investigadors de la Guàrdia Civil sostenen que Pons hauria tingut al Manco dues reunions amb Koldo García quan era cap de gabinet de l'exministra Teresa Rivera. García hauria intervingut perquè una empresa vinculada al comissionista Víctor de Aldama aconseguís una llicència per operar en el negoci dels hidrocarburs.
I quan s'ha produït una nova detenció en l'operació en què es va arrestar Leire Díaz?
La Guàrdia Civil ha detingut Anchón Alonso, el soci de Santos Cerdán, a l'empresa Servinàvar.
I als presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE s'hi ha d'afegir també la crisi oberta per les denúncies d'assetjament sexual en el partit.
En les darreres hores, el secretari d'Estudis i Programes, Javier Izquierdo, ha renunciat a la direcció federal i ha comunicat que deixa la seva acta com a senador per Valladolid.
I enmig d'aquesta situació, hem sabut que l'Ajuntament de Palma declararà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, persona non grata.
També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals, tot en una moció de Vox que rebrà el suport del PP en el ple de dijous que ve.
I ahir varen arribar a les costes de les Balears tres barques amb 65 persones migrants a bord.
El govern diu que la situació migratòria és insostenible i reclama l'ajuda de l'executiu central, un suport que també demanen els consells d'Eivissa i Formentera, que diuen que no poden gestionar adequadament l'arribada dels menors migrants que queden al seu càrrec.
I el govern invertirà en tres anys 3,6 milions d'euros en la millora de l'estació intermodal de Palma.
L'objectiu de les obres, que es fan en fases, és facilitar l'accessibilitat, la seguretat i la comoditat. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de 10 escales mecàniques. La directora general de Mobilitat és Lorena del Valle.
Estem parlant de banys que tenen una part per ostomia. Ostomia són aquelles persones que van amb una bossa i que necessiten banys adaptats per poder buidar la bossa. Està el paviment podotàctil. El paviment podotàctil és aquest paviment groc que hi ha a molts espais públics que les persones invidents fan servir perquè és una guia.
I a la cultura, el nom propi d'aquestes darreres hores és Ocifar. Som Ocifar! I vols escuchar! L'Story Group ja ha posat a la banda les entrades pel nou concert de l'any que ve, que serà, atenció, dia 3 de juliol a Sant Fusterat, a Palma.
Després de l'èxit del concert d'Inca d'aquest estiu, amb entrades esgotades en 4 dies, Ossifar prepara un nou espectacle per donar resposta a una demanda popular, la de repetir concert. Les entrades es venen, de moment, a molt bon ritme.
I tancam aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps per avui divendres. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps. Avui esperam més núvols, més càrrega de núvols, sobretot de tipus baix, però que podrien arribar a deixar escapar fins i tot qualque gota. Serien brusques, no esperam plogui molt, però és probable que s'arribi a escapar qualque gota. Temperatures una miqueta més baixes i un vent que, atenció, també es reforça una mica. Bufarà entre fluix i moderat de llevant, però serà suficient per fer que la mà vagi una miqueta més moguda a les costes exposades.
Informatiu Matí. Esports.
7:35 minuts, encetam la informació esportiva. No es descarta la participació del capità del Mallorca demà contra l'Elx. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Com era? Molt bon dia. Així és. L'equip mallorquinista realitzarà avui matí la darrera sessió d'entrenament abans de rebre la visita de l'Elx demà dissabte a les 4:15 a Sant Moix. Per aquest partit, la principal sorpresa a la convocatòria pot ser Antonio Raillo, el capità, tot i que va ser operat del pòmul el passat diumenge, vol jugar demà. A més, Iago Barrasate ja podrà comptar amb Leo Román, Toni Lato, ja recuperats, i amb Pablo Torre amb molèsties lleus, qui es baixa segur a Samu Costa per sanció. I Martin Valient va ser protagonista i migdia al programa Esports 3 amb DB3 Ràdio i ha reconegut que l'equip necessita fer un bon partit contra un dels equips revelacions d'aquesta temporada com és l'Elx. L'escoltem.
Es un rival que está en muy buena forma, que tiene una idea de juego muy clara y nosotros estamos muy necesitados, o sea, de punto. También creo que dar una buena imagen y por eso nos estamos preparando esta semana para poder hacer un gran partido el sábado.
Y el central eslovaco ha parlat així sobre el rival de demà, sobre l'Elx.
Ya lleva desde el año pasado con el entrenador, prácticamente una base de la plantilla que está juntos, que ha vivido un año muy ilusionante el año pasado y siguen haciéndolo en primera división. Una idea de juego muy clara, tratan muy bien el balón, se mueven muy bien en los espacios, pero creo que siempre es posible ganar a cualquier tipo de rival, sobre todo en casa, y nosotros ya tenemos suficiente experiencia y creo también que la calidad para poder imponerse sobre un rival como Elche, aunque, repito, va a ser muy complicado, muy difícil.
A més, Valiant podria establir en aquest partit contra l'Elx un nou rècord. En cas de jugar, es convertirà en el jugador estranger del Mallorca amb més partits disputats en la història del club, 259, superant així a Nunes. I Omar Mascarell, que jugarà contra el seu exequip, és convocat en Guinea Equatorial per disputar la Copa Àfrica. Aquesta competició, que es jugarà al Marroc, comença el diumenge 21 de desembre. El migcampista del Mallorca partirà amb la seva selecció després del partit contra l'Elx i en els millors dels casos només es perdria l'enfrontament de Copa contra el Depor i el partit de Lliga contra el València. Recordem que aquest partit entre Mallorca i Elx es jugarà demà a les 4:15 i el podreu seguir 2 hores abans en directe aquí a IB3 Ràdio. El president del Barça, Joan Laporta, i els exentrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde declaren aquest divendres com a testimonis davant la jutgessa del cas Negreira. La instrucció investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres José María Enríquez Negreira i el seu fill Javier. A la segona federació, aquest diumenge hi ha derbi mallorquí a Ses Forques. El Porreres rebrà la visita de l'Andratx aquest diumenge en el partit corresponent a la 15a jornada del grup 3. L'equip porrerenc du 5 jornades sense conèixer la victòria i és un dels coers amb 11 punts. D'altra banda, l'Andratx es nova amb 18 punts a només un de la zona de descens. Anem a escoltar en aquest ordre a l'entrenador del Porreres, Jaume Mut, i el jugador de l'Andratx, Xavier Bausa.
És molt necessari ja aconseguir una victòria, sobretot per refrendar i seguir creient en el que estem fent fins a dia d'avui. I per necessitat dels punts, perquè, bueno, per no quedar molt despenjat de la zona de la salvació.
Fora camp, pues, hem tingut un... Bueno, també crec que hem tingut un poc de mala sort, perquè no hem puntuat tot el que hauríem de... O crec que hauríem de puntuat. Però bueno, l'equip està bé. Després d'aquesta victòria contra l'Olot l'altre dia aquí a Mallorca, pues bé, l'equip a tope.
El derbi el podreu seguir en directe diumenge des de les 12 del migdia aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. A les competicions europees, el Betis va guanyar 3-1 al Dinamo de Zagreb i es manté en bona posició a l'Europa League, però el Celta va perdre per 1-2 davant el Bologna. A la Conference League, el Rayo Vallecano va vèncer 2-1 al Jagiellonia a Polònia amb gols de Camello i Pacha Espino. Al ciclista mallorquí Enric Mas li agradaria participar en la pròxima edició de la Challenge Ciclista Mallorca 2026, que es disputarà el 28 de gener. A l'1 de febrer, Mas confirma el seu retorn al circuit després de tancar la temporada passada al Tour de França amb una tromboflebitis a la cama esquerra. Són declaracions a IB3.
Sí, m'agradaria començar la Challenge, m'agradaria fer la crono per equipos, que és un objectiu... Bueno, és un esforç curt que jo crec que puc aguantar conjuntament amb l'equip, i després m'agradaria començar la volta a Andalusia un poc més tard, i crec que podem estar bé ja en aquelles fetxes.
Tot i que Enric Mas manté el silenci sobre el seu calendari, el director esportiu del Movistar Team, Eusebio Unzué, ha estat qui ha destapat els plans del ciclista artenenc, que té prevista disputar el Giro d'Itàlia i la Vuelta la pròxima temporada.
Pensamos que es un poco un buen momento para poner una cierta distancia con el Tour y ir a probar un poco su condición de hombre de grandes vueltas en otras carreras, y la idea la consolidaremos un poco en esta concentración, pero la idea es un poco una apuesta por Giro Italia y Vuelta a España.
Gemma Trià i Delfi Brea ja són a la semifinal del Premier Padel Finals de Barcelona. La menorquina i l'argentina han superat amb autoritat Guinart i Virceda per 6-2 i 6-3 en una hora i mitja de joc. Demà s'enfrontaran a la parella número 4 al rànquing Sofia Araujo i Andrea Ustero. En bàsquet, l'Azul Marino cercarà demà la 12a victòria consecutiva a la Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista de l'Alcaceres, 6a classificat, quan siguin les 6 del capvespre. Escoltam l'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña, parlant sobre el rival.
Sí, son un equipo bueno que tienen claro a nivel defensivo, bueno, que se encierran bastante, que permiten una serie de cosas, pero hay otras que no las permiten como tal, y eso lo hacen muy bien, por lo cual somos conscientes de, bueno, que no podemos adaptarnos a lo que ellas quieren jugar, ¿no? Que tenemos que imponer nuestro ritmo, intentar jugar muchas posesiones, correr y obviamente se nos va a dar puntos fáciles y sentirnos más cómodas en el partido.
I pel que fa a la primera FEP, demà a les 7 del vespre, l'Estia Menorca visitarà la pista del Cantàbria. Fins aquí els esports.
7:42, fem ara una pausa i després parlant de transports.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El govern invertirà en 3 anys 3,6 milions d'euros en la millora de l'estació intermodal de Palma. L'objectiu de les obres, que es faran en diferents fases, és facilitar l'accessibilitat, la seguretat i també la comoditat. Entre les principals actuacions, Toni, hi ha la renovació de 10 escales mecàniques.
És així, l'any passat ja es varen iniciar tot un seguit de millores. Enguany, per exemple, s'han instal·lat uns grans ventiladors a les andanes de l'estació del TIP. També està previst que les obres finalitzin l'any que ve. La directora general de Mobilitat és Lorena del Valle, ha explicat que les millores d'accés aniran més enllà de les persones amb mobilitat reduïda.
Estem parlant de banys que tenen una part per ostomia. Ostomia són aquelles persones que van amb una bossa i que necessiten banys adaptats per poder buidar la bossa. Està el paviment podotàctil. El paviment podotàctil és aquest paviment groc que hi ha a molts espais públics que les persones invidents fan servir per poder, perquè és una guia.
El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateos, ha destacat que la millora era necessària després de 20 anys, sense haver fet cap actuació destacada a la intermodal i davant l'augment del número de passatgers, també. L'any 2021 hi passaren 5,8 milions, enguany es preveu tancar l'any amb més de 16,5 de passatgers, quasi un 70% dels quals són residents.
Una nueva señalática, la nueva señalización, nuevas pantallas informativas, una nueva oficina de atención al usuario. Es decir, estamos tocando los pilares esenciales de la estación intermodal para fundamentalmente cumplir tres objetivos básicos. Mejorar la accesibilidad, que para nosotros es esencial.
Les millores que preveu executar mobilitat a l'estació intermodal coincideixen amb les demandes dels ciutadans.
Que arregle los baños, que arregle las escaleras, que es una verdadera vergüenza como está la estación.
Bueno, las escaleras claramente, pero la están haciendo ya, entonces, bueno, lo demás va bien.
Me parece perfecto, porque por eso la gente, los ciudadanos quieren estar bien.
Mentrestant, els empresaris del transport discrecional reclamen renovar la flota d'autocars perquè siguin manco contaminants i més espai als municipis per recollir i entregar passatgers. Asseguren que el balanç de la temporada turística ha estat bo i pronostiquen que l'any que ve serà molt similar a la d'enguany.
Ho han reclamat durant l'Assemblea General Anual de l'Associació Empresarial de Transport de Viatgers Discrecional de les Balears, que ha congregat 150 empresaris del sector a Algaida. El seu president, Rafael Roig, assegura que traslladarà al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, la possibilitat de recórrer als fons procedents de l'ecotaxa o programes europeus per tal de finançar la renovació de la flota d'autocars.
Que pugui ser tot igual a un car estàndard, per carga-descarga, que faig el mateix metro de llegada, d'amplitud, així com, per exemple, el millor carga-descarga estén 2 metres i mig, que faig 3, 5, 15 metres de llarg, i aquestes petites coses ja que ja poden ajudar pues, a arreglar tots aquests temes, molt aviat que tenim de no saturació, però que ens queixem tots els gerants per les carreteres.
Roig també reclama a les administracions competents reformar la formació per augmentar el nombre de conductors professionals disponibles a les illes, un problema que, diu, es repeteix cada temporada.
I aquestes darreres hores també han sabut que l'autoritat portuària prohibirà les party boats al moll de les Golondrines de Palma amb la licitació del nou concurs.
En la nova concessió situada al passeig marítim de Palma només es donarà servei a embarcacions per al transport de persones i es gestionaran els dos amarraments destinats al servei de bus nàutic. El termini per la nova concessió no podrà superar els 10 anys.
I el govern central mostra predisposició per finançar les millores de seguretat del penya-segat de Mou, mentre que l'autoritat portuària n'és reticent. La darrera esllavissada ha posat en alerta les administracions sobre el risc de despreniments en aquesta zona.
Una de les propostes és la d'instal·lar sensors per identificar moviments de terra i, en cas que sigui necessari, desallotjar els veïnats. De fet, el 2019 es va aprovar un protocol d'intencions amb l'ens portuari pel qual es comprometia a col·laborar en el finançament de les millores a realitzar en el penya-segat, concretament a la costa d'Esmuret, que ara ha patit l'esllavissada per considerar-la una zona d'intervenció prioritària per la seguretat de l'espai. Aquest acord, però, no es va acabar complint. Toni Ginart és el director de l'autoritat portuària.
Ese tema no avanzó, el protocolo que se firmó en 2019 era un protocolo de intenciones sin implicaciones jurídicas ni obligaciones y no avanzó. Entonces, bueno, por temas legales que ahora no vienen al caso, pero bueno, ahora volvemos a, como digo, a explorar, tenemos que explorar otras vías, vía convenio, ya el presidente ha dicho que sería una vía, hacer un convenio en la que podamos nosotros ayudar.
Hi ha més qüestions de l'actualitat estatal i internacional. El darrer ple ordinari de l'any al Congrés dels Diputats ha tornat a rebutjar la senda de dèficit presentada pel Ministeri d'Hisenda. PP, Vox, Junts i UPN hi han votat en contra. Amb aquesta segona votació ja s'han complit els tràmits previs a la presentació dels pressupostos, de manera que l'executiu central ja té via lliure per presentar els comptes per l'any que ve. L'aprovació, però, serà complicada, tenint en compte la falta d'una majoria favorable a la cambra legislativa.
PSOE i Sumar sí que han aconseguit tirar endavant 5 votacions. En el darrer ple de l'any s'han convalidat 3 reial decrets llei, un amb mesures de suport a la Palma pel volcà, un altre que inclou la pujada salarial dels treballadors públics i un tercer amb mesures econòmiques pactades amb Junts que inclou el retard en la posada en marxa del Verifacto, el sistema previst perquè les empreses comuniquin les seves factures directament a Hisenda a temps real.
I s'ha aprovat el primer ERTO per força major vinculat a l'impacte econòmic per la detecció de la pesta porcina africana a Barcelona. Afectarà 458 treballadors treballadors del sector carni d'una empresa de Santa Eugènia de Berga que dues setmanes per Nadal se n'aniran a l'atur de manera temporal.
Tot això quan els efectius desplegats a la zona cero han perimetrat amb tanques l'àrea de 6 quilòmetres de radi al voltant del primer cas per intensificar la captura de senglars. Recordem que de moment no només s'ha detectat casos entre aquests animals salvatges i que la malaltia no afecta les persones, tot i que és molt mortífera pels animals de la família dels porcs. Per aquest motiu, i tot i que no s'hagi localitzat cap cas en explotacions, el preu d'aquesta carn ha tornat a caure 6 cèntims a la llotja de Mercó Lleida. Això situa el preu de l'animal viu en 1,04 euros al quilo.
I una persona mort i una altra està desapareguda en naufragar la barca pneumàtica en què viatjaven a Cadis. Ha estat a causa d'un cop de mà.
Els fets van tenir lloc dimecres a la nit quan tres dels cinc ocupants d'aquesta embarcació de 5 metres d'eslora varen caure a la mà. Una persona va presenciar els fets i va avisar els serveis de rescat. Salvament Marítim ha recuperat el cadàver d'un dels tripulants mentre que un altre va ser trobat a una platja propera. Ara continua la recerca de la persona que segueix desapareguda.
Iñaki Urdangarin publicarà les seves memòries serà dia 12 de febrer amb el títol Todo lo vivido. En el llibre repassa la seva infància, la seva trajectòria esportiva i l'arribada a la família reial després del seu matrimoni amb la infanta Cristina, a més de la seva estada a la presó, en s'ha condemnat pel cas Nus.
Segons ha informat l'editorial Grijalbo, es tracta d'un testimoni en primera persona sobre l'èxit, la caiguda i la reconstrucció personal d'Urdangarin, que es va separar de Cristina de Borbó el gener del 2022, després de gairebé 25 anys, o hem conegut dies després de la publicació a Espanya d'unes altres memòries, les del seu ex-sogre, el rei emèrit Joan Carles. Per cert, que ahir es va emetre a Televisió Espanyola la primera entrevista d'Urdangarin d'ençà de la seva sortida de la presó.
Tot no acaba quan surts a la presó, té unes conseqüències, no? Tu ets una altra persona, vols emprendre una nova etapa de la teva vida perquè t'has estat formant i has estat canviant, tot evoluciona i a la fi, doncs, tothom ens tenim que adaptar al nou Iñaki que surt, no?
I la Premi Nobel de la Pau 2025, Maria Corina Machado, ha comparegut davant dels mitjans després de la seva sortida de Veneçuela, on ha passat 16 mesos en la clandestinitat.
Ha estat a Oslo, Noruega, on l'opositora veneçolana ha afirmat que té la intenció de tornar al país.
And I assure you that I am very hopeful Venezuela will be free.
La guardonada ha reivindicat la lluita per la democràcia i ha demanat suport internacional per deixar sense recursos financers el règim de Nicolás Maduro, sinònim, diu, de repressió i de terror.
I Ucraïna ha elevat a gairebé 700 els nins i nines morts des de l'inici de la invasió russa.
Un atac que va començar fa gairebé 4 anys i que ha deixat centenars de milers de morts en territori ucraïnès entre militars i civils. La Fiscalia del país ha assenyalat en un comunicat que 676 menors han perdut la vida en el conflicte, mentre que prop de 2.300 han resultat ferits. Així mateix, el document situa en gairebé 20.000 els infants que han estat deportats o portats a la força a Rússia.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I a Mallorca s'ha començat a retirar ja la planta invasora nicotina glauca del gorg blau. Es tracta d'una espècie que pot perjudicar la biodiversitat d'aquesta zona que ja ocupa una hectàrea. Fa un any se'n va detectar la presència a la serra i el seu caràcter invasor fa que altres plantes autòctones no puguin créixer en el mateix lloc. Per tant, s'ha d'eliminar.
Aquesta planta, també coneguda com a tabac de jardí, és originària de Sud-amèrica i en entorns naturals favorables s'expandeix molt aviat. Els tècnics pensen que ha proliferat al voltant del gorg blau per mort de la manca de aigua que ha deixat el nivell de l'embassament molt baix. L'erradicació s'ha de fer de manera manual i sense emprar pesticides. Tot i les seves característiques, la potabilitat de l'aigua està garantida. Susana Llobet és la directora de Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
S'estan teant el que són les tiges i se veurà, mem si fa falta, actuacions futures de més, diguem, agressives.
I les obres dels ponts històrics d'Es Mercadal que es varen veure greument afectats per la torrentada de la Dana que ja fa més d'un any va sacsejar al centre de Menorca es preveu que acabin la setmana que ve.
Amb una inversió de 200.000 euros, l'Ajuntament ha recuperat dues estructures incloses en el catàleg de patrimoni històric del municipi. És per això que la restauració ha requerit una feina de documentació prèvia i s'ha basat en arxius i fotografies antigues per mantenir l'estètica original dels ponts. A més, durant la intervenció s'ha pogut constatar el seu mal estat i s'ha aprofitat per consolidar-los amb l'objectiu de reduir el risc d'esfondrament de cara a futures danes. Ho explica el batle d'Esmercadal Joan Pellicer i Carolina Moreno, que és tècnica de restauració de patrimoni.
Ho pintaran dissabte, si poden, però clar, això també depèn dels temps i això. I després, quan acabin de duquinar, ja obrirem tota la circulació. O sigui, l'altre pont ja s'hi pot circular.
I el que s'ha fet és emprar materials moderns, formigó blanc en aquest cas, amb morters de calç, això sí, i el que s'ha fet és reproduir el que hi havia estèticament, diguéssim, com era el pont.
7:54 minuts, anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de tres, ràdio.
Guardita se me ha escapado. No tengo papel chupón.
I comencem amb Bocifar, que ja ha posat a la banda les entrades pel nou concert de l'any que ve, que serà dia 3 de juliol a Son Fusterat a Palma, després de l'èxit del concert d'Inc aquest estiu, amb entrades que es varen esgotar en 4 dies. Bocifar prepara un nou espectacle per donar resposta a una demanda popular desbordant de repetir concert. Les entrades es venen a bon ritme, al mateix ritme que les d'Inc, que de fet es preveu que en els primers 4 dies se'n puguin vendre 4.000, Sandra Martínez.
I tot i que parlam del doble d'entrades d'Inca, pràcticament 9.000, convé no badar. Foren molts els seguidors del mític grup que es varen quedar amb les ganes de tornar a veure'ls en directe i ara, diuen, per responsabilitats cap a ells, hi tornen. I tornen amb un concert de gran format, amb muntatge audiovisual, amb entrades VIP i amb la por al cos, per dir-ho d'alguna manera.
Diu el de collonats, que quan van anunciar lo de... sinó un poc més,
sí.
Perquè el xoc...
Sí. 4.500 persones més.
El xoc...
Però set someres, qui te salvarà?
L'èxit d'Inca els va obrir les portes de nou a tornar a tocar pràcticament arreu. Foren moltes les propostes, però els Ocifar tenen clar que ja tenen una edat i que no estan per gires i que el format d'un concert únic cada any i fer-lo especial és el que més els agrada.
Serà molt difícil clonar, repetir les emocions d'Inca. Jo crec que això serà molt complicat perquè allò hi ha unes autèntiques poalades de fet, bueno, va ser molt emocionant, molt impactant. Però nosaltres farem exactament el mateix, donarem tot el que puguem perquè la gent això passi bé i que sigui un concert memorable.
Conscients de tenir un públic intergeneracional, a Son Fusteret hi haurà cadires per als més majors i potser s'haurien de replantejar també fer-hi una zona infantil.
Hem tingut la punyetera sort de que la gent li deia en el seu fill, li posaves disco, li posaves la música, no, la nostra música, i, hòstia, és que en el concert d'Inca hi havia una nina de 4 anys que, quin cabró, deies... Digo, me cago en la puta. Quin cabró, quin cabró,
Ocifar torna i presenta el concert de juliol per aquestes dates i no és una casualitat. S'han inventat fins i tot un lema. Aquest Nadal regala Ocifar, tot i que la cosa no acabi de quedar ben bé així.
Por si un caso no has venido, por si un caso te vas perdre, por si un caso vols repetir, que aquí som.
I per Nadal regala
colesterol.
Els preus de les entrades varien dels 25 als 55 euros i ja són a la venda a través de la web dodetickets.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you.
I destacam ara un altre nom, el d'Imma Rubiales, que arriba a Mallorca, serà a les 7 del capvespre avui a la Biblioteca Can Sales a Palma. Presentarà i signarà els seus llibres en un acte obert al públic juvenil i amb especial predilecció per la nova literatura romàntica. La cita és una oportunitat única per conèixer una de les veus més destacades en aquests moments de la narrativa contemporània per als joves.
I és que Imma Rubiales és extremenya. Va néixer l'any 2002. S'ha convertit en un autèntic fenomen tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Va començar escrivint a la plataforma Wattpad, on va captivar milers de lectors amb les seves històries, sobretot íntimes i emocionals, fet que la va portar l'any 2019, només tenia 17 anys, a publicar en paper la seva primera novel·la, Un amigo gratis. Una història semblant a la de la mallorquina Joana Marcús, tot i que la Margalidana va començar encara més prest, amb només 13 anys. En tot cas, Rubiales ha publicat des de llavors diversos títols que l'han consolidat en la seva trajectòria, Mi conquista tiene una lista, Cántame al oído o dímelo cantando, i els seus bestsellers, que ara per ara, són Hasta que nos quedemos sin estrellas, El arte de ser nosotros y Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que ja s'han traduït a diversos idiomes.
I repetim, la cita serà avui capvespre a les 7 a la Biblioteca Can Sales a Palma.